els dubtes més que evidents i una participació de 25 punts menys que en els darrers comicis. El 100% de les meses electorals obrien durant el matí. Va votar qui va voler, seguint majoritàriament les franges marcades per fer-ho, i el recompte inclús va anar més ràpid que altres anys, acabant just abans de les 12 de la nit. I després de cada nit electoral, la mateixa pregunta, ara però multiplicada per 10. I ara què? Ahir es van demostrar moltes coses. La primera, l'independentisme aconsegueix superar per primera vegada la barrera del 50% i, per tant, creix i es consolida. I això sí, vira cap a l'esquerra amb un discurs més moderat de diàleg, de referèndum i d'amnistia. La segona, el socialisme català retorna a la força del maragallisme després de molts anys. I la tercera, i més preocupant, entra en força l'extrema dreta al Parlament de Catalunya. I amb tots aquests temes i algun més sobre la taula, i ara què? Ens preguntem molts sobre un futur incert. Doncs els propers dies sabrem quins pactes es van consolidant, quines aliances tenen opcions de fiançar un govern que no ho tindrà gens fàcil. Els catalans hem decidit, i és hora de formar govern, de governar, i per difícil que sigui, de posar-se al capdavant dels reptes que evidencien aquesta incertesa de la i ara què. El principal, la pandèmia. La pandèmia i la crisi socioeconòmica en la que ens trobem. Hem votat malgrat la Covid. És hora de governar malgrat la Covid. Els electors s'ho han guanyat.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García a la producció, amb Rafa Sanahuja i Berta Sacanella a la redacció, a la selecció musical, com sempre, Maria Sierra Rodríguez, Àngel Ribé, també la veu que us dirà bon dia si truqueu o veniu a veure'ns a Ràdio Estel, i al control tècnic, Toni Huguet. Què tal, Toni? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
Bé, de post-eleccions, de ressaca.
Ja s'ha acabat el soroll.
Això sí, veus?
Jo voldria recordar totes aquestes persones que ens escolten, els missatges que van rebre el dissabte a Pollença, un record per tots ells. Endavant.
Sí, senyor. Moltíssimes gràcies a tota aquesta gent que ens va enviar, es van recordar de Ràdio Estel també en un dia com el Dia Mundial de la Ràdio. Missatges, de fet, molt i molt emotius. Com sempre, també no la podem oblidar, la codirecció d'aquest programa. Mercè Raga, què tal?
Què tal, Joan? Bon dia.
Com anem un dia com avui? Ressaca postelectoral, també.
Sí, ressaca postelectoral i que l'endemà d'una nit electoral com la d'ahir, fins a que pensàvem que era fins al darrer moment i, com bé tu deies, no? Vam escurçar fins i tot temps.
Sí.
Però tot i així, l'endemà d'una nit electoral sempre és... És inquieta,
sí, sí,
per dir-ho
sí.
D'alguna manera, o sigui que hi ha
sobren
feina.
Sobren moltíssims escenaris, sí. Per tant, ho analitzarem tot plegat. Abans d'analitzar-ho, però, les preguntes del dia, el protagonista del dia d'avui és...
Mira, el director general de Participació Ciutadana i Protecció... i Processos Electorals i Protecció, també podríem dir-ho ja.
també.
Ismael Peña López, que va aconseguir, doncs, poder obrir el 100%, Joan, de les meses electorals, superar la seguretat de la pandèmia i un recompte de vots dins de la normalitat i tot plegat, com dèiem, en plena pandèmia. Hem de dir que si treus el cap per la finestra, a Barcelona ara mateix 9 graus, Lleida 4 graus, Girona 6 graus, Tarragona 9 graus, va, i aquesta t'agradarà, Andorra 2 graus.
Déu-n'hi-do, està bé un dia com avui. Ho hem comentat abans, però diguem-ho, de què parlarem avui en aquest programa?
Doncs, sens dubte, repassarem les principals notícies del dia, com no podia ser d'una altra manera, doncs aquest 100% ja escrutat de resultats, i per cert també felicitem a l'equip d'Ignasi Miranda, Rafa Sanahuja,
sí,
Ferran Capdevila, que hi van estar doncs, repassant doncs, tot el que havia donat de si la nit electoral, ho vam seguir també.
Molt bon programa.
Doncs, vas poder intervenir tu mateix, Joan, i nosaltres que agafem ara el relleu. Repassarem també les principals portades de la premsa escrita i digital. A Berta Sacanell, que ens portarà una agenda política especial avui. Descobrirem també com sonava un dia com avui una nova freqüència modulada. Per obrir la gana, encendrem també els fogons de la mà de Joan Gurguí per descobrir, Joan, una nova recepta ràpida i fàcil.
Tinc ganes, eh?
Sí, oi? Mai millor dit, i també per trencar una mica també, jo no sé si tu com portes el baròmetre personal de, electoral.
Estic cansat.
Vale. La resposta la que m'esperava, no et preocupis, perquè avui a primera hora també trencarem una mica amb totes aquestes informacions electorals i per això doncs, Joan Gurguí ens aproparà aquesta nova recepta i també posarem música, òbviament, en aquestes dues hores que tenim per endavant. A partir de les 9, però, això sí, no desconnectarem del tot de la nit electoral d'ahir. Parlarem amb el professor i politòleg Xavier Torrents, analitzarem amb ell les claus d'aquesta nit d'ahir i també els possibles pactes que s'obren camí, la pregunta que tothom es fa avui, i ara què? I com han viscut els joves aquesta nit electoral? Tu també, Joan, que ets jove. Parlarem avui també amb una tertúlia molt especial. Hem traslladat la tertúlia dels divendres avui, és la tertúlia dels opinadors. Com van viure aquesta nit electoral la Joana Justícia, el Pau Uller i el Víctor Naharro. I acabarem programa cada dia a partir d'avui, doncs, com ja sabeu, a partir d'avui, a partir d'aquest dilluns, a partir, comencem setmana, ja saps que quan cada dilluns es comença tot de nou, Joan. Sí o no?
I tant, i tant.
Amb qui ho farem?
Què t'he de dir jo? Que no? No, 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 no puc fer-ho. No puc fer-ho.
Ai, Déu meu, el reset que val per tot. Doncs avui dilluns fem un reset, tu m'entens? I comencem de zero. Què et sembla? I Rafa Sanahuja amb l'últim minut.
A mi em sembla que si els oients volen dir la seva, què han de fer, Mercè?
També, doncs mira, enviar-nos una nota de veu, ens podeu dir el que vulgueu, si esteu seguint el programa, què us està semblant, 663-99-30-62. 663-99-30-62, digues la teva també al programa a primera hora.
Quan et connectis a la xarxa de què s'hi estarà parlant un dia com avui...
Sens dubte, aquests titulars que ens han donat la nit electoral, Salvador Illa guanya en vots, l'independentisme amplia la majoria al Parlament, Vox i Rom amb força la cambra catalana i la participació cau al 53,3% en una jornada, això sí, sense incidents. També que la Fiscalia, Joan, té previst presentar demà mateix el recurs contra el tercer grau dels líders independentistes. També hem pogut llegir en alguns mitjans que han pitjorat l'estat de salut del rei emèrit. I atenció amb aquest tuit del Banc Central Europeu. Te'l llegeixo.
Si us plau.
És un hit en tuit, eh?
Sí, eh?
És un tuit que ja t'avanço que el Banc Central Europeu normalment no té molta activitat, en el sentit que la gent no hi ha molta interacció. D'acord, aquest tuit ha tingut 9,6 milions de likes, de m'agrades. Uh-huh. És el següent. Banc Central Europeu, eh? Les roses són vermelles, les violetes són blaves. Mantindrem les condicions de finançament favorables fins que la crisi hagi acabat. Crida l'atenció, doncs, a l'inici d'aquest tuit del Banc Central Europeu amb aquest to romàntic, i és que fan servir el coixinet Valentine's Day, fent referència a aquest dia de Sant Valentí que es va celebrar ahir, i també Banc Central Europeu Valentine.
En fi, que els homes de negre també s'enamoren, fixa't. Fixa't. Em preguntaves com estava després de les eleccions, després de campanya electoral. Com estàs tu, Mercè?
Jo és que he tingut un cap de setmana bastant agitat, deixant de banda les eleccions.
És veritat.
Per tant, he viscut en una realitat paral·lela.
És veritat.
I d'aquí al reset també, Joan. I bé, i la veritat és que sí que és... Quan tens un cap de setmana o un dia agitat, la sort que tenim és que tenim l'endemà.
Correcte.
No?
Després de la tempesta, diguem-ho així, ve la calma, no? Doncs així es titula aquesta cançó que escoltem avui, Calma després de la tempesta. Ells són de Països Baixos i ens porten aquest tema que va presentar el 2014 a Eurovisió, que els va fer cada segons. The Come On Linets, Calm After the Storm. Driving a fast lane. Something I perceive, I can keep.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Dotze minuts gairebé que passen de les 8 del matí, després de la tempesta ve la calma com escoltàvem, però ens tornem a capbussar la tempesta perquè iniciem, com sempre, amb l'actualitat més destacada. Salvador Illa, nom propi, guanyant vots. L'independentisme amplia la majoria al Parlament, Vox i Roma en força i la participació cau al 53,3% en una jornada sense incidents, Mercè.
Molt ben resumit, Joan. Aquests serien doncs els titulars d'aquesta passada nit. PSC i sí, Esquerra han empatat en unes eleccions en què l'independentisme supera el 50% dels vots, la participació cau 25 punts i és la més baixa de la història en unes eleccions al Parlament català. Els socialistes catalans han estat el partit més votat en les eleccions al Parlament des del 2003, que el PSC no era la força més votada en unes eleccions. El líder socialista Salvador Illa anunciava ahir que es presentarà com a president.
Vaig dir que si vostès posaven els vots, nosaltres posaríem el canvi. I per això us anuncio avui que em presentaré a la investidura. Repeteixo, em presentaré a la investidura. El canvi ha arribat a Catalunya per quedar-se. I la victòria d'avui és un gran pas endavant, però és només el primer gran pas endavant. N'hi haurà més. El canvi és imparable. Tardarem més o menys temps, però és imparable. Hi ha un sentiment de retrobament ampli, majoritari, a Catalunya.
Aquest 14 de febrer la participació ha estat la més baixa de la història dels comicis catalans, caient 25 punts respecte als darrers comicis.
I el resultat final d'aquestes eleccions del 14 de febrer és socialistes i Esquerra Republicana, que empaten a 33 diputats, un més que Junts, i la resta de partits es situen a molta distància.
Sí, els gairebé 600.000 vots i 33 escons obtinguts pels republicans, un més, com bé deies, que Junts per Catalunya, que ha quedat en 32, representen un aval al gir estratègic dels d'Oriol Junqueras per la via realista.
Estenem, com sempre, la mà a la resta de forces polítiques i socials d'aquest país. Estem disposats a construir grans consensos al voltant de l'autodeterminació, al voltant de l'amnistia, grans consensos per construir la república.
Els resultats electorals d'ahir deixen la candidatura de Laura Borràs en tercera posició. La resposta de Junts ha estat posar l'accent en la victòria històrica de l'independentisme i també la derrota del 155. Escoltem ara el cap de llista de Junts, Carles Puigdemont.
Tres anys després, no estem allà mateix, estem millor. Hem superat el 50% bé. Hem incrementat el nombre d'escons independentistes en el Parlament de Catalunya. Hi ha més escons independentistes que en tota la història. I malgrat que hi hem anat dividits, malgrat que s'han perdut milers de vots amb opcions que no han tingut representació parlamentària, el missatge de la gent és exactament el mateix. El missatge de la gent és persistent.
Vox i Roma amb força al Parlament i es converteix, doncs, en la quarta força més votada amb 11 diputats. Per primera vegada, un partit d'extrema dreta formarà part de la cambra catalana. Ignacio Garriga ja es veu líder de l'oposició.
Podéis estar tranquilos porque vais a tener una voz en el Parlamento de Cataluña que va a exigir que se acabe con la inmigración ilegal, que va a exigir que en los colegios se hable español, que va a exigir que se recupere la libertad que nos han arrebatado. No nos dejemos llevar por la euforia, porque hemos ganado una batalla, pero no es una victoria. Y hay que reconocerlo. No es una victoria porque el separatismo va a estar en las instituciones y seguramente va a gobernar. Pero ahora tenéis a una verdadera oposición y sobre todo a los más de 200.000 catalanes que nos han convertido en líderes de la oposición.
Hi ha gent, amb tots els respectes, que sempre que parla sembla que digui otra ronda. Saps el que et vull dir?
La CUP millora considerablement els resultats de les últimes eleccions i obté 9 diputats. Ara és moment d'escoltar Dolors Sabater.
Sense perdre ni un minut, i de fet jo ja avui ja he parlat amb els representants polítics amb els que podem parlar, amb el representant de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana i d'En Comú Podem, hem parlat de que els he demanat que ben aviat, que demà mateix ens reunim. I jo els emplaço des d'aquí a que facin possible que demà mateix ja ens puguem reunir.
En Comú Podem, Joan, conserva els 8 de l'última legislatura i Ciutadans baixa fins a 6 escons. Escoltem a Jéssica Albià, que veu possible un front d'esquerres.
Demà mateix trucaré al senyor Illa, al senyor Aragonès, per seure els tres a una taula, per negociar, per construir aquest govern d'esquerres transversal, ampli, que representa les grans majories del país que volen canvi i perquè deixen d'una vegada per totes uns vetos que són estèrils, que no serveixen, que no sumen i que, com dic, són més propis d'altres èpoques.
Com dèiem, Ciutadans baixa fins a 6 escons. La formació taronja pateix doncs un daltabaix important i tot just conserva una sisena part dels diputats que tenia fins ara. Carlos Carrizosa assumia responsabilitats.
No hemos sabido movilizar al electorado constitucionalista como nosotros hubiéramos querido. Nuestro grupo parlamentario pues va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho desde el año 2006, que es defender al constitucionalismo y defenderlo desde el centro, desde la moderación, desde la ideología que tenemos liberal, pero también con la absoluta firmeza que tenemos siempre en la lucha por las libertades en Cataluña y por la democracia.
A certa distància hi ha el Partit Popular, que queda en vuitena posició amb 3 diputats. És el pitjor resultat dels populars en unes eleccions al Parlament. Alejandro Fernández treia a Ípit.
Yo no soy amigo de edulcorar la realidad, porque es lugar común decir que en las noches electorales todo el mundo dice que gana. Y es verdad que cuando lo asistes como espectador a una cuestión así, mucha gente pues lo ve con cierta sorpresa o estupefacción. No, pues no, nuestro resultado es muy malo. Pero yo sigo pensando y estoy absolutamente convencido de que, a pesar de que lo que ha ocurrido hoy va en el sentido contrario, sigue siendo imprescindible un proyecto constitucionalista, europeísta y liberal para Cataluña.
Durant una part de l'escrutini, el PDeCAT obtenia un diputat per la demarcació de Lleida. Finalment, però, aquesta formació d'Àngel Chacón doncs, va quedar fora del Parlament.
Nosaltres, PDeCAT, no podem estar contents amb el resultat, no podem estar contents. Lamentem que l'independentisme no hagi estat, doncs, no estigui condicionat per una força de centre, però aquesta és la realitat, aquesta és la voluntat que ha expressat el poble de Catalunya. Sabíem que era un repte difícil, que teníem poquíssim temps, que hem optat per tenir veu pròpia, però hem anat molt justos. En aquest sentit, no hem assolit l'objectiu d'entrar al Parlament de Catalunya, que era el nostre objectiu.
I de seguida seguim parlant de les eleccions quan passen 19 minuts de les 8 del matí. Abans, però, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Per tant, anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit a aquesta hora del matí, força normalitat a les carreteres. Hem arrencat sense cap incidència i, de moment, tot es manté igual. Estem pendents de l'evolució de les retencions d'hora punta, sobretot ara més densitat d'entrada des de la Pota Sud, a l'enllaç de l'AP7, aturades amb la D23 a l'altura del Papiol, sentit Tarragona, també a l'autovia 2 densitat, des de Sant Vicenç dels Horts, entrada a Barcelona. A la Pota Nord, força tranquil·litat. No hi ha problemes per enllaçar ni amb el nus de Trinitat ni amb la ronda litoral. Únicament hi ha algunes retencions a la C58 a Ripollet, en sentit Terrassa. A la zona del Vallès també veiem trams de densitat. A l'AP7, des de Barberà fins a Santa Perpètua, en tots els sentits. També a la C17, retencions a Parets. A la C59, a Caldes de Montbui. I a les dues rondes continuen les aturades en aquests trams inicials del sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. També haurà de saber com està la situació del transport públic metropolità. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem alteracions en la freqüència de pas de la T3 de tram a causa de la indisposició d'una persona del passatge. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. 21 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Seguim amb més informacions sobre la nit electoral d'ahir. Una dada importantíssima és que l'independentisme supera el 50% dels vots, Mercè.
Sí, aquest és un dels clars titulars de la nit. Amb aquest resultat, Joan, els partits independentistes sumen 74 diputats al Parlament, 4 més dels que tenien fins ara Esquerra, Junts i la CUP, sumen el 48,05% dels vots. Sumant-hi els vots del PDeCAT i altres formacions independentistes que finalment doncs, han quedat fora de la cambra, l'independentisme supera per primera vegada la barrera del 50% dels vots en unes eleccions.
I encara una altra informació per tenir en compte. Junts, el partit que guanya a més comarques.
Clar, possiblement a molta gent li cridi l'atenció quan veus el mapa de Catalunya. tot i ser la tercera força en vots, Junts és la formació que s'imposa clarament a més comarques. La llista de Laura Borràs és la més votada en 24 comarques. Esquerra guanya 10 comarques, quan el 2017 va ser la més votada en 4. Els republicans conserven l'Alta Ribagorça, el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d'Ebre. A més, en aquestes eleccions s'han imposat el Priorat, la Noguera, la Terra Alta, el Segrià i l'Anoia, on fa 3 anys va guanyar Junts per Catalunya. I també són el partit més votat al Baix Camp, on el 21 de desembre es va imposar Ciutadans. Finalment, el PSC, Joan, guanya a les 8 comarques restants.
I els resultats de les eleccions del 14 de febrer deixen un Parlament on és imprescindible pactar per formar govern. I la pregunta que ens anem fent durant tot el dia d'avui és... I ara què?
Mira, el candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, és qui té més possibilitats de ser el pròxim president de la Generalitat.
El resultat, doncs, és clar i inequívoc. Per això vull dirigir un missatge a Pedro Sánchez i a tot l'estat espanyol. És l'hora de resolver el conflicto. És l'hora de sentar-se i ver com resolvemos esto votando en un referèndum, sin repressión, libremente, democráticamente.
Hem de dir que cap partit arriba als 68 diputats que formen la majoria absoluta, de manera que farà falta doncs, que almenys 3 partits es posin d'acord de cara a un futur debat d'investidura. En els últims dies de la campanya, els pactes es van poder col·locar al centre del debat arran del manifest firmat, recordem-ho, per PDeCAT, Esquerra, CUP i Junts, en què es comprometien a no pactar. Recordem-ho, amb la formació de govern amb el PSC. Amb aquest veto independentista sumat a la negativa de Salvador Illa de pactar amb Esquerra perquè vol assolir la independència, redueix considerablement els possibles pactes.
Això sí, si volen formar govern, Esquerra Republicana i Junts necessiten de la CUP, Mercè.
Sí, els actuals socis de govern, Esquerra i Junts, sumen 65 escons, de manera que els falten 3 diputats per arribar als 68. Laura Borràs, candidata de Junts, anunciava ahir els possibles contactes amb altres formacions independentistes.
Amb aquests resultats el que queda clar és que no girem full, que no podem girar full com volia el 155. Amb aquests resultats hem d'avançar decididament cap a la independència, perquè Catalunya ha demostrat en aquestes eleccions que és més independentista que mai i, per tant, hem d'anar també més lluny que mai.
Els 9 diputats de la CUP podrien propiciar doncs, aquesta reedició d'un govern independentista si voten a favor. Joan, Pere Aragonès podria ser investit, per tant, en primera volta, amb 74 vots a favor. Si la CUP s'absté, podria ser investit en segona volta, amb més vots a favor, que són 65, que en contra 61. El tripartit d'esquerres que descarten tant PSC com Esquerra.
L'altra gran possibilitat de pacte seria el tripartit d'Esquerra, que ara comentaves, PSC, Esquerra Republicana i En Comú Podem, que sumen 74 diputats, Mercè.
Clar, Joan, però aquesta opció només la defensen els comuns socialistes i els republicans, doncs, com us estem explicant, l'han descartat. I aquest diumenge a la nit, tant Salvador Illa com Pere Aragonès també han anunciat la seva voluntat de presentar-se els dos a aquesta investidura.
La via àmplia d'Esquerra Republicana, però, està complicada pels vetos creuats.
Sí, com dèiem, doncs el pacte que han defensat els republicans durant la campanya, un govern que unís les forces favorables a l'amnistia i l'autodeterminació, que serien Esquerra, Junts, Comuns i CUP, té doncs, els números per tirar endavant 82 diputats. El veto creuat, però, entre Junts i els Comuns, fa difícil que aquest acord es materialitzi. Veurem què passa.
8 i 25 minuts segueix el descens de la corba de la Covid a Catalunya. Segons les darreres dades del Departament de Salut, gairebé tots els indicadors del virus han baixat, una dada que constata que el nostre país ja ha deixat enrere el pic de la tercera onada.
Sí, ara la incidència del coronavirus encara baixa a un ritme lent, però tot apunta que seguirem amb la tendència al descens que els pròxims dies, si els comicis d'aquest diumenge doncs no capgiren aquests indicadors. A Catalunya, a casa nostra, aquest diumenge s'han sumat 1.338 casos nous de Covid, 43 morts, unes dades que segueixen la tendència d'aquesta setmana. Així doncs, des que va començar la pandèmia, Catalunya acumula un total de 534.676 casos de Covid detectats i 20.176 morts.
Desallotgen una festa en una masia de Reus on cobraven de 10 a 15 euros per entrar-hi.
Sí, i hi havia 33 persones i abundància d'ampolles d'alcohol i també s'hi fumaven pipes d'aigua.
Presó per als dos policies de Linares acusats d'agredir un home i de la seva filla de 14 anys.
S'ha obert ara un expedient disciplinari a un subinspector i un agent que estaven fora de servei per aclarir la baralla que s'ha difós a les xarxes en un bar d'aquesta localitat de Jaén.
I confinen la ciutat més gran de Nova Zelanda per 3 positius de Covid en una família.
Així és, la mesura durarà 3 dies i a la resta del país també s'hi han establert restriccions.
Assassinada una dona, una altra dona a Majadahonda, en un nou cas de violència masclista.
Al domicili hi han trobat un home de 62 anys que s'hauria autolesionat i la filla de tots dos de 22 anys que ha hagut de ser atesa per un atac d'ansietat.
El Sant Pare agraeix a Colòmbia la creació d'un estatut d'acollida.
Durant la pregària de l'Àngelus d'ahir, Francesc doncs, animava els creients a demanar la gràcia d'estimar, superant pors i prejudicis. D'altra banda, coincidint amb el dia de Sant Valentí, el pontífex doncs, beneïa els enamorats i recordava que aquest proper dimecres comença la Quaresma. Ha definit aquest temps fort com un moment favorable per donar un sentit de fe a la crisi que estem vivint. I en la reflexió de la pregària mariana, el Sant Pare doncs, animava els creients a demanar la gràcia d'estimar, superant, com dèiem, les pors i els prejudicis.
D'altra banda, Francesc també anima els creients en el seu missatge per la Quaresma 2021 a preparar-se per la celebració de la Pasqua recorrent un camí de conversió basat en 3 punts claus, que són la fe, l'esperança i la caritat, expressades, diu, en 3 gestos concrets que podem aplicar a la nostra vida diària, el dejuni, la pregària i l'almoina.
Sí, en l'escrit fet públic aquest divendres amb el títol Mireu, estem pujant a Jerusalem. Francesc defineix aquests 40 dies com un temps per renovar la fe, l'esperança i la caritat, alhora que invitava tothom a viure plenament aquests dies de conversió, renovant la fe, sadollant la set amb l'aigua viva de l'esperança i rebent amb el cor obert l'amor de Déu que ens converteixi en germans i germanes en Crist.
I en plana esportiva, titular, Copa ACB.
Sí, així és, un Barça imperial a pallissa al Real Madrid i ha guanyat la Copa per 73-88. Els blaugranes dominant des del primer minut amb una impactant actuació conjunta.
Escolta'm, una alegria com aquesta nit electoral tampoc està gens malament. 8:28 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies ens emporta la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Viralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb temperatures fredes. Ens hem d'abrigar arreu del país, però, en canvi, avui les màximes pujaran perquè lluirà una mica més el sol, tot i que ara aquest matí tenim força núvols a les comarques de la meitat sud del país. Uns núvols que tapen el cel, sobretot a les comarques de Tarragona, però també amb el pas de les hores s'aniran obrint clarianes. Atenció també a les boires, la mala visibilitat que hi ha a molts punts de l'interior, boires que a poc s'han d'anar aixecant. Per tant, a partir de migdia, després un matí amb bastants núvols, lluirà una mica més el sol. Això permetrà que les temperatures diurnes avui se situïn en general entre els 15 i els 18 o 19 graus, una mica més altes que no pas les d'ahir. Els vents seran fluixos, bàsicament, del sector del sud. Demà al matí tornarem a parlar de nuvolositat variable en general, de boires, però a partir de mig matí i migdia l'ambient serà cada cop més assolellat. Avui un dia amb núvols, però el Pirineu serà on lluirà més el sol.
Gràcies, Jordi. També hora de saber els actes importants dels que haurem d'estar pendents. Un dia com avui, Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui, després d'una jornada d'eleccions, els partits polítics catalans analitzaran els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya i les opcions per formar govern després d'una jornada marcada per una participació de 22 punts menor que l'anterior.
Gràcies, Berta, i també pendents un dia com avui, no pot ser d'altra manera, de totes les reunions entre els partits polítics que hi tenen cabuda els propers dies per intentar formar govern i per intentar que hi hagi investidura les properes setmanes al Parlament de Catalunya. 8:45 del matí, anem a publicitat, tornem de seguida.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. Ràdio Estel.
Dos minuts que passen a hores d'ara de 2:15 del matí. Avui dia importantíssim per anar al quiosc i saber què hi diuen els principals mitjans de comunicació. Mercè.
Doncs sí, Joan, les paraules clau que trobem a gairebé totes les portades és Illa, guanya, independentisme. Fixa't bé en aquest joc d'aquestes tres paraules. La Vanguardia titula així: Illa guanya i l'independentisme amplia la majoria al Parlament. El Periódico: el PSC guanya a Illa i Esquerra té la clau. El Punt Avui és més clar, més que mai, fent aquesta clara referència a la majoria independentista. Ens fixem amb el diari Ara: Esquerra lidera la victòria independentista i el PSC guanya en vots. I acabem amb El País, amb aquest independentisme que reforça la seva majoria malgrat la victòria del PSC.
Precisament, canviem de país, anem cap al Periòdic d'Andorra.
Els propietaris descarten cedir una part dels pisos a l'ús social. L'associació creu que aquestes solucions no acaben gens bé, però perquè redueixen el mercat. I ens fixem en les portades dels diaris digitals locals. Diari de Girona: el balanç positiu dels dos primers mesos de contenidors intel·ligents. Des de la regidoria de neteja afirmen que la majoria de problemes i incidències dels primers dies s'han resolt o bé si estan treballant. S'està treballant en aquest assumpte. La Mañana: llegim que els veïns de la Bordeta van dur a terme ahir una nova acció per enfortir la biodiversitat del barri. A Diari Més Tarragona ens diuen que Tarragona formarà part de la xarxa pública de distribució de l'energia. El ple del pròxim 19 aprovarà que la ciutat s'incorpori a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública de Catalunya. I avui llegim a Noia Diari que els restauradors anoiencs subscriuen un manifest on es demana ampliar els horaris d'obertura. La Federació Intercomarcal, que presideix la Noia, i en Pere Santos anuncia que es manté un tancament encobert.
Canviem de qüestió. Marca d'aquesta casa, anem cap a les portades dels diaris digitals religiosos.
CatalunyaCristiana.cat, llegim que el Papa Francesc s'ha unit aquest diumenge als bisbes de Colòmbia per agrair a les autoritats d'aquest país la creació d'un estatut que acull els migrants veneçolans. A Flama.info, el Papa Francesc ha anomenat aquest divendres 12 de febrer quatre nous membres de la Pontifícia Acadèmia per la Vida. Entre ells destaca el nomenament de la religiosa catalana Margarita Bofarull Buñuel. És professora de Teologia Moral a la Facultat de Teologia de Catalunya, presidenta de l'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull i professora de Teologia Moral a la Universitat Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador. També és delegada de la Pastoral de la Fe i la Cultura de l'Arcabisbat de Barcelona. A Religión Digital, canviem de diari, llegim que el bisbe de Lleó ofereix el museu i el seminari per les vacunacions massives. I a Vida Nueva, la catedral de Burgos defensa el valor artístic de les noves portes d'Antonio López. El Cabildo destaca l'aposta per un monument commemoratiu d'excepcional, diu, valor cultural, social i evangelitzador.
Comença el dia amb nosaltres. A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Mireu, hi ha vegades que la música d'aquesta casa és premonitòria. ABBA, el grup suec, fa molts anys que cantava això. The Winner Takes It All. Es va traduir al castellà per al musical Mamma Mia, com va todo el ganador.
wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés.
Más información en marnis.es.
La por, la preocupació, la tristor, són emocions normals davant la situació que vivim. Cuida la teva salut emocional a través de gestioemocional.cat, ara també per a infants i adolescents. Avalua el teu estat emocional. Rep suport d'un professional de la salut i accedeix a eines per a la millora dels teus símptomes. Cuida la teva salut emocional a gestioemocional.cat. Salut. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Ràdio Estel.
Vuit i 42 minuts, hora d'obrir també l'agenda cultural del dia. Ens la porta Berta Saganell. Molt bon dia de nou.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia. Avui dilluns a Girona us recomanem la conferència Marcel Duchamp, qui va matar l'art modern? A càrrec de Javier Montes, especialista i divulgador d'art contemporani. Ens parlarà sobre per què l'art contemporani ha necessitat trencar amb l'art clàssic. La conferència gratuïta serà avui a les 7 de la tarda al Centre Cultural La Mercè de Girona. I seguim a Girona per proposar-vos que visiteu el festival Ara Poesia, que enguany ha arribat a la seva 25a edició. Aquesta mostra té com a objectiu apropar el públic a la creació poètica contemporània, així com la revisió dels clàssics. L'exposició la podràs veure de manera gratuïta a la Casa de Cultura de Girona. I anem cap a Andorra, avui, per proposar-vos l'espectacle amb el mag Toni Zamora. Veniu a gaudir del món de la màgia amb aquest espectacle adreçat a tots els públics. Avui dilluns, a les 6 de la tarda, al Teatre Les Fontetes de la Massana d'Andorra. I ja per acabar, de cara a demà dimarts, us proposem l'acte obert de celebració del naixement de Pere Casaldàliga, religiós, escriptor i poeta. L'acte es celebrarà de forma virtual a les 7 de la tarda pel canal de YouTube de Llibreria Claret.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora.
Un minut i arribarem a 9:45 del matí. I a aquesta hora, Mercè, ja ho saps que volem començar a analitzar l'actualitat política que passa per un programa d'ahir a la nit a aquesta casa, un programa especial electoral que va dirigir Ignasi Miranda al seu costat, fent també tot l'anàlisi de tot plegat. Rafa Sanahuja. Rafa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè, i tota la penya.
El primer que et volem preguntar un dia com avui és com ho veu viure tot plegat ahir.
Bé, amb molta passió. Realment va ser un plaer poder informar de tot plegat en directe. Vam preparar el programa, Ignasi Miranda, com sempre, a la direcció, amb tota la seva... Ignasi és una mena d'enciclopèdia de dades, ho té tot al cap, i amb ell sempre és un plaer analitzar-ho tot plegat. Després vam tenir tot el reguitzell d'analistes que per franges horàries ens van parlar. Evidentment, una nit com aquesta, doncs sempre són moltes especulacions, però com va anar tot plegat tan ràpid i els resultats realment van a plegar a una velocitat inusitada, doncs l'anàlisi jo crec que va ser prou acurat i sobretot el plaer d'acompanyar els nostres oients en una nit doncs, històrica, no? Tu mateix ho vas dir, Joan, que va ser, i ho has dit aquest matí també al primer minut, que va estar tot tan ben organitzat i que va sortir endavant amb circumstàncies tan particulars, doncs que realment és per felicitar-nos només per aquesta fita. I després, doncs, a partir d'ara, el que tu deies, doncs ara què, no? Doncs ahir a la nit ja ens fèiem aquestes preguntes, ara què? I realment el panorama, doncs, és interessant, a veure què passa a partir d'ara. La nit, en resum, per mi apassionant, evidentment.
També, nit històrica, vam veure moltes dades una nit com ahir. De seguida també ho analitzarem tot plegat amb el politòleg Xavier Torrents. Abans, però, deixa'm preguntar-te per dades que ens va deixar la nit d'ahir, com, per exemple, atenció, la irrupció de l'extrema dreta de Vox al Parlament de Catalunya, no?
Mira, van ser els primers comentaris de tots, perquè des del primer moment ja es veia que Vox doncs entrava amb tota aquesta...
Rafa,
sí, no?
Rafa.
Al Parlament.
Rafa.
Sí?
Un moment. Para.
Las alturas recogieron las basuras de mi calle y era oscura.
Així que fas anys, bandido?
Sí, anys. 41 años que peso sobre el suelo, com deia el poeta Ángel González.
Sí. 41 primaveres. Escolta, moltíssimes felicitats de part de tot l'equip de la primera hora, eh?
Hombre, moltes gràcies. Que bé, quin detall. Sí. 41 anyets de persona. I, escolta, un balanç molt positiu. Moltes gràcies, Joan i Mercè i tots.
Rafa.
Sí?
Para. Pareu música.
Ai. Ara sí.
Freqüència modulada.
Home, efemèrides.
Clar, és que avui Rafa Sanau ja forma part de Freqüència modulada.
Bueno, es va inventar la roda. L'any que jo vaig néixer, es va inventar la roda i es vam començar a...
Què més coses, Rafa, van passar?
El Homo Erectus va sortir aquest any. Coses actuals, tot actual.
Escolta...
Estava pensant de quin any és, del 79, del 80...
Del 80?
Del 80.
De 80. Sí.
Un any superrodó. Més, ja ho sabeu, ho sap tota l'audiència, ja ho sabeu vosaltres, molt orgullós de pertànyer a aquesta anys 80, els admirats anys 80. O sigui que, molt bé, tu.
Tots són dels anys 80. Bueno, d'aquí,
sí.
El David també.
També. També sí, és dels 80.
Bueno, el Toni.
Toni és dels 80, dels pre-80, en dèiem.
Sí, explica moltes coses. Som un equip ochentero, per això aquest estil nostre tan meravellós.
Exacte. Escolta'm, Rafa, passa un gran dia. Ja convidaràs alguna coseta als de la planta de baix, com sempre?
Sí.
S'ho portava callat, eh?
S'ho portava callat,
perquè aquest matí no ens ha dit per res.
Sí, perquè sóc un noi discret i de perfil baix. Ja
sí, sí, sí. Vende motos.
Estic content, que com no està Xavi Aguilar, sortirem a molt. Del que porti. Està bé.
Escolta'm, a passar un gran dia. Una abraçada molt gran.
Vinga, gràcies, noi.
Felicitat, Rafa.
Gràcies.
Doncs ara li explicarem al Rafa i a tota l'audiència qui fa anys també un dia com avui.
Un dia com el Rafa, qui fa anys, ahir.
És una cançó de Los Secretos, qui fa anys avui, qui hagués fet anys avui, és Enrique Urquijo, que moria el novembre de 1999. Qui també fa anys avui és ella.
Ara m'has espantat, eh?
Has vist? És una mica Rafa Sanahuja, no? Que pot passar
perfecte,
de ser molt
perfecte.
Tranquil·la la... aquesta fúria de Gloria Trevi, cantant i actriu mexicana, amb aquesta força i, no? I aquesta passió que també doncs, té el Rafa. I també fa anys, aquesta li agradarà també, és Javier Fesser, que és el cineasta espanyol, sí. De tots coneguts, va dirigir la pel·lícula Campeón, és una delícia.
Camino.
Va néixer el 1964, d'un dia com avui. I ara sí, nosaltres avui li dediquem també, per co-compartida amb Rafa Sanahuja, ella, Sílvia Pérez Cruz, cantant catalana, delicadíssima. Avui fa 38 anys, va néixer a Palafrugell, i cançons tan maca com aquesta...
Vestida de nit.
les notes d'una havanera, blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'escuma, dolça com l'aire, gris de gavina, daurada d'imatges, vestida de nit.
Per cert, un dia com avui, un record especial, ja que parlàvem de cinema, amb un director com Fesser. Recordar també la figura d'Antonio Jiménez Rico, que ens ha deixat als 82 anys, el passat divendres. Cineasta, director de cinema i expresident de l'Acadèmia de Cinema. També un record per ell, amb aquesta preciosa vestida de nit.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Tres minuts i mig que ja arribarem a les 9 del matí, abans d'arribar-hi, però des del Mercat del Ninot, Joan Gurgui, que ens porta cuina de calçots. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Què tal? Com esteu? Espero que tot bé. La setmana passada vam fer una fritura de llagostins arrebossats, si recordeu. Aquesta setmana us proposo una fritura també amb una verdura de temporada, amb el calçot. Farem calçots en tempura i una mica de romesco per sucar aquests calçots en tempura. Els calçots en tempura es fan normalment amb els calçots que han sobrat el dissabte o el diumenge al cap de setmana quan els hem fet a la brasa. Si no en teniu de fets, els podeu fer al forn. Els traieu les pells més fibroses de fora, el peleu bé, els netegeu bé i amb un safat al forn amb una mica d'oli d'oliva a 200 graus durant 35 minuts aproximadament els podeu tenir i ja els tindreu fets. Vale? Per altra banda, aprofitarem que el forn està calent mentre es refreden els calçots i farem el romesco. Amb què farem el romesco? El farem amb 3 tomàquets madurs, una cabeça d'alls, 2 nyores, una cullerada sopera d'avellanes torrades, una cullerada sopera també d'ametlles torrades, una llesca de pa sec o pa torrat, 250 ml d'oli d'oliva, 80 ml de vinagre, una cullerada de cafè de pebre vermell i sal. Primer que farem, us deia, aprofitarem la calor del calçot, del forn, per posar els tomàquets, els 3 tomàquets partits per la meitat i la cabeça d'alls també partida per la meitat. Ho posarem al forn perquè es coguin els tomàquets durant 15-20 minuts i l'all durant 8-10 minuts. Un cop tinguem aquests tomàquets i aquesta cabeça d'alls ja rostits, ja una mica cuits, ho posarem tot amb un got de Turmix per triturar, per preparar el romesco. En allà posarem els tomàquets madurs, li traurem la pepita del tomàquet madur, posarem també la carn de l'anyora. L'anyora us recomano que per treure la carn tingueu 4-5 horetes en remull. I aleshores amb un ganivet, a poc a poc, aneu separant el que és la pell de l'anyora amb la carn de l'anyora, que la carn de l'anyora és el que volem posar en el got de Turmix. Per tant, tomàquets madurs, cabeça d'alls, carn de l'anyora, avellanes, ametlles, el pa torrat o pa fregit, si voleu fregir-lo, l'oli d'oliva, el vinagre, el pebre vermell i la sal. Tot a triturar, fins que ens quedi una salsa consistent. Ens ha de quedar una salsa líquida, però que encara tingui una mica de textura per pringar. I després ho separem. Per l'altra banda, tenim els calçots, que ja hi hem cuit. Els pelem bé, traiem la pell perquè quedi només el calçot que volem menjar, que no quedi res fibrós. I en aquí posem una barreja en un bol d'una cervesa, un quinto, serien 200 ml de cervesa, i la mateixa quantitat, 200 grams de farina, que pot ser farina de blat normal o farina d'arròs. Barregem bé i ens ha de quedar una pasta de tempura que sigui una mica pringosa. Què fem? Posem una cassola molt calent, els calçots els pringuem bé amb aquesta tempura i els fem a foc mig en aquest oli calent que teníem. Ja veureu que us quedarà una tempura de calçot bestial que podeu combinar molt bé amb el romesco que haureu fet. Espero que us agradi aquest recurs de calçots per sortir del calçot a la brasa i que ho feu i que ho gaudiu molt. Vinga, salut i molta cuina.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. PSC i Esquerra empaten en unes eleccions en què l'independentisme supera el 50% dels vots. La participació cau 25 punts i és la més baixa de la història en unes eleccions catalanes. El PSC, doncs, ha estat el partit més votat en aquestes eleccions al Parlament des del 2003, que els socialistes doncs, no eren la força més votada. El líder socialista, Salvador Illa, anunciava ja ahir que es presentarà a una possible investidura. Hem de dir que aquest 14 de febrer la participació, com deia, ha estat la més baixa de la història, caient 25 punts respecte als darrers comicis. Per tant, resultat final, socialistes i Esquerra empaten a 33 diputats, un més que Junts per Catalunya, que s'ha quedat en 32. La resta de partits se situen a molta distància. Vox i Roma amb força al Parlament i es converteix doncs en la quarta força més votada amb 11 diputats. Per primera vegada, un partit d'extrema dreta formarà part de la Cambra Catalana. La CUP millora considerablement els resultats de les últimes eleccions i obté 9 diputats. En Comú Podem conserva els 8 de l'última legislatura i Ciutadans baixa fins al 6 escons. Destaquem altres notícies, com per exemple que segueix el descens de la corba de la Covid a Catalunya. Segons les darreres dades del Departament de Salut, gairebé tots els indicadors del virus han baixat, una dada que constata que el nostre país ja ha deixat enrere el pic de la tercera onada. I reprenem crònica política perquè l'Assemblea Nacional Catalana ha valorat els resultats històrics que ha assolit el moviment independentista aquestes eleccions. La presidenta de l'Assemblea, Elisenda Pelusier, s'ha adreçat als partits independentistes, així com al conjunt del moviment, un cop escoltades doncs, les primeres reaccions. I avui acabem breument aquest informatiu i us expliquem que el Papa Francesc ha animat els creients en el seu missatge per la Quaresma 2021 a preparar-se per la celebració de la Pasqua, recorrent un camí de conversió basat en tres punts clau, que són, ha dit, la fe, l'esperança i la caritat, expressades en tres gestos concrets que podem aplicar a la nostra vida diària, com són el dejuni, la pregària i l'almoina. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
MasOmega.Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, MasOmega.Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita MasOmega.Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu MasOmega.Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de MasOmega.Rojo durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. A primera hora, els opinadors.
Cinc minuts que passen gairebé de les 9 del matí. A aquesta hora, com sempre... No, com sempre no. Com sempre els divendres. Ja ho sabeu que fem una tertúlia amb joves estudiants de periodisme i comunicació que ens ajuden a analitzar tota l'actualitat. Doncs bé, aquest dilluns, tertúlia especial amb ells, amb els opinadors, per tal d'analitzar la nit electoral d'ahir i, de fet, la campanya electoral, perquè no els hem pogut escoltar durant la campanya arran de totes les entrevistes que hem anat fent en aquest programa. Així que va, els saludem ja a aquesta hora. Joana Justícia, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Pau Uller, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Víctor Narro, bon dia.
Molt bon dia.
Esteu de ressaca electoral o no, Joana?
Una mica, i tant, l'hem viscut. Sí, sí.
L'heu viscut, Pau, Víctor?
sí, l'hem viscut.
Sí, sí, la ressaca total.
És que teniu veu una mica de... No sé si he dit electoral o... No, a dir algú de bueno, de bolo cebolleta, o de casalla, però...
No direm res.
Val. Abans de preguntar-vos per la nit d'ahir, sí, m'agradaria preguntar-vos per la campanya electoral, perquè no us hem pogut escoltar en aquest programa i m'interessa molt saber com l'heu viscut, si se us ha fet llarga, si no, perquè total ha durat 15 dies, si teniu la sensació que la campanya electoral no ha durat 15 dies, sinó que ha durat des del passat mes de... Passat no. Des de fa 2 geners, ja, quan el president Torra va dir que estava finiquitada ja la temporada de govern i, per tant, que volia convocar eleccions, que no s'han convocat fins ara. En fi, Joana, tot teu.
Sí que crec que és una campanya electoral que venia de llarg, que venia de feia mesos enrere i que venia d'un malestar general, no?, i amb ganes de que se solucionés el... Bé, que avancés el conflicte i el malentès que teníem aquell mateix en aquell moment, en el govern. Però l'he viscuda bé, o sigui, teníem el temor aquest de... Ah, la gent es podrà desplaçar per anar als mítings. Entràvem en una campanya amb molta... amb molt... Bé, això, amb molts nervis o amb gent molt... Estàvem en contra de com s'estava portant a terme i la meva valoració crec que... Bé, sí, ha sigut positiva... i crec que se n'han sortit prou bé i bé, doncs ha tingut els seus resultats, com ara comentarem, suposo.
Víctor.
Sí, doncs ha sigut bé, a part de les imatges atípiques, no?, de veure els mítings buits i les presentacions sense aplaudiments. Ho vam comentar, no sé si fa unes setmanes, però també recentment aquestes campanyes, no?, també són una mica més abstractes. Com diu la Joana, doncs sembla que aquesta campanya, i com deies tu, vingui de molt més enrere, no? Des de que Torra va donar per acabada la legislatura, que ja, doncs, sí que hi havia certs moviments i certes picades d'ull. Ara, aquestes últimes setmanes ha sigut més intens i, com deia la Joana, bé, a part d'aquests moments anecdòtics, com deia, una valoració positiva, sense més.
Pau, t'ho preguntaré diferent. Avui descanses ja?
Com, perdó, és que no et sento molt bé. Sento una mica flux.
Deia, avui descanses ja, se t'ha fet llarga aquesta campanya electoral o no?
Bé, s'ha fet llarga perquè és el que dic als meus companys, que ja ve de fa molts mesos tot en propaganda i tot marcat per la política, però sí que és cert que no l'he notat gaire més aquests últims dies. Sí que han hagut els debats i més propaganda i més de tot, però no se m'ha fet gaire pagar tampoc, potser no, és que no l'he seguit jo al 100%, però bé, amb la importància d'aquestes eleccions, amb tota la polèmica que hi ha hagut, tampoc ha estat tan horrorós, diguéssim.
De seguida, analitzem, com deia, els resultats electorals d'ahir, que em sembla que hi ha moltíssimes coses interessants a analitzar. També ho farem a partir de 9:45 del matí amb el politòleg Xavier Torrents, que ens acompanyarà, com sempre, com cada dilluns, en aquesta casa, avui de forma més extensa. Abans, però, també m'agradaria preguntar-vos si us interessava els temes dels quals es parlava durant la campanya i això ha fet decidir el vostre vot, i, evidentment, no us preguntaré què heu votat, però si heu votat i com ho heu fet, si presencialment o per correu. Joana.
Va, els temes que s'han comentat, sí que eren del meu interès, no m'han fet decantar el vot, sí que el tenia clar. M'ha agradat sentir en els diferents debats com es tractava... M'ha agradat que es prioritzés el tema de la pandèmia, crec que en la majoria de debats ha sigut així, trobo que ha estat molt bé, i el vaig votar ahir presencialment a un col·legi d'aquí del barri.
La Joana ens parlava que s'ha parlat molt de la pandèmia durant els debats, i afegeixo una altra pregunta, Víctor. Els debats televisius. Mm. Els debats televisius. Víctor, tot teu.
Doncs, a veure, sí, òbviament, hi ha hagut temes que m'han interessat, però també s'ha de dir, i que crec que és una opinió una mica general, que els debats jo crec que cada cop estan més obsolets i cada cop representen menys a la població. És a dir, vaig tenir com la sensació de que els diferents debats que s'han donat, no?, ja fa la TV1, TV3, la Sexta, van ser com una mica artificials. Tota l'estona els candidats repetien el mateix i es feien els mateixos atacs i tot acabava cansant molt, no? A part que també cansava perquè acabaven a la una de la matinada, no? Doncs això, jo crec que la repetició de totes aquestes consignes que ja dic no semblen naturals, jo crec que cansa la població. Jo crec que fa falta més enfocar d'alguna manera els problemes reals i ser una mica més sincer cap a la població, no? I jo crec que això es nota i ho agraïm. Respecte al vot, vaig anar a votar presencialment aquí al meu poble, on estem empadronats, aquí al Baix Montseny.
Tenies por, Pau, d'anar a votar o no?
No, la veritat és que no, perquè visc a un poble petit, tampoc hi ha moltes persones. Quan vaig anar a votar, per exemple, estava jo sol amb els meus pares, o sigui, no hi havia gairebé ningú, perquè vaig anar presencialment. I bé, estic totalment d'acord amb el Víctor, perquè els debats aquest any jo crec més que mai, més que aclarir, sí que sé que molta gent ja ha aclarit el seu vot, però jo conec molta altra gent que tenia clar el vot i després de veure el debat va començar a patir una mica i a dir, i si no és la millor opció? Perquè és molt, molt més un show, diguéssim, de cridar-se, d'atacar-se, més que de defensar les seves idees i de dir per què no de votar a mi. Llavors jo crec que és una cosa que podria anar, no acabant, perquè sí que hi ha molta gent que li serveix, però que no tingués doncs, tanta importància mediàtica, potser.
Per aquells que, no ho dic per ningú, per aquells que opinin que fins ara ha estat un show, a partir dels dies d'avui ni t'explico el que pot ser tot plegat. En fi, com que hi ha tantíssima cosa, pare meu, respecte a la nit electoral d'ahir, jo ho deixo absolutament obert. Comenteu tot allò que vulgueu respecte a la nit electoral d'ahir, perquè és que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Comencem pel Víctor, va.
Va, començo jo. Com dius tu, hi ha molta, molta tela. Punts que assenyalaria. Primer, la participació. Va caure més de 20 punts. És a dir, va caure molt la participació. I això no és interessant per veure també, sobretot per la caiguda de vots com de Ciutadans, no? que es fot una pataca impressionant, fer més de 30 escons. I, bueno, sobre la participació, volia destacar que, òbviament, es deu a la pandèmia, però jo crec també que hi ha un desgast polític molt important i que també hem de considerar que molta gent no va sortir a votar per culpa d'aquest desgast i no només atribuir-ho tot a la pandèmia. Després, l'empat d'Esquerra i el PSC, també molt interessant. I bé, respecte a això, jo crec que Esquerra Republicana té les claus per construir un govern, ja sigui apuntant on sigui, és la més beneficiada, no? Jo crec que tenia l'objectiu també de situar-se per davant de Junts i això ho ha aconseguit. I ja per últim, que també vull deixar una mica de temps a la Joana i al Pau, he destacat l'entrada de Vox amb 11 diputats i la crescuda de la CUP amb 9, que jo crec que també són destacables.
Parlarem també d'aquesta entrada de l'extrema dreta al Parlament de Catalunya que no sorprèn a ningú si... de forma absolutament subjectiva, crec que fa basarda. Pau.
Bé, sí, una mica els mateixos punts a destacar, la participació molt baixa, que ja veiem com havien anat les de Portugal, doncs era una mica esperable, que es quedés així en torn al 50%. Però bé, també estem comparant amb les últimes eleccions que la participació va ser de rècord, així que potser ha baixat molt respecte a les últimes, però des de fa uns anys és més baixa, però tampoc tant. I també destacar doncs, això que ha dit al final el Víctor, que han pujat els dos extrems, l'esquerra i la dreta, tant Vox com CUP, i qui més guaperit ha estat Ciutadans, estranyament, deuen veure les espanyoles també, que molts dels seus vots han anat tant a Vox i al PSOE. Així que, un cop més, com ja han veure els últims cops, doncs, si els independentistes volen un govern, tornen a dependre de la CUP, veurem què fa aquest any la CUP, si entra al govern, si dona algun dels seus escons, o si decideix no fer reina a les eleccions, que espero que no torni a passar això.
Ara ens ho comentava en Pau, també comentava el Víctor, que han pujat aquests extrems. Joana, tens la sensació que... és contradictori, a vegades, no sé si amb aquesta sensació de que s'ha suavitzat la temàtica independentista i, per tant, la polarització nacional és inferior, sí que és veritat que arriben més extrems al Parlament de Catalunya.
Sí, crec que es deu... Bé, penso, eh? Es deu potser el motiu que comentava el Víctor d'aquest desgast polític. Jo imagino que pot anar per aquí, que em sorprèn que... Sí, em sorprèn, bueno, positivament, no va dir, que aquesta pujada de la CUP, però m'espanta que es diferenciï amb tans pocs diputats, en concret d'11 diputats respecte a Vox. O sigui que una diferència, doncs, bastant poc, prenent en compte, doncs, això, el nombre d'escons del Parlament. Sí, suposo que el panorama independentista, com crec que s'ha dit ja diverses vegades, cada vegada hi ha menys independentismes, no? Cada vegada es tracta d'un independentisme més concentrat entre Esquerra i Junts, tot i que vulguin destacar les seves diferències. I com ara deia el Pau, ens plantem davant d'un escenari en què o es fa una... o es crea una majoria, no sé si dir-li independentista, sí, catalanista, d'Esquerra, CUP i Junts, o tornarà a haver-hi el mateix... O sigui, tornarà a haver-hi el mateix malentès entre aquestes dues forces que ara mateix tenim, això d'Esquerra i Junts, que podrien ser... que es podrien unir, però que si ho fessin hauria de ser amb unes altres bases, hauria de ser d'una altra manera per no caure en el mateix error. Per tant, sí, crec que la cosa va de... Bueno, la cosa, crec que ens trobem en una situació que on estan sortint diferents... On estan sortint dos extrems i un que em fa molta por, i on és aquesta entrada brutal de Vox com a quarta força. És, o sigui, no és nova la dreta en aquest país, però l'extrema dreta i en concret la de Vox ho és i fa por.
Aquesta auge de l'extrema dreta l'associeu directament amb aquesta baixa participació o no té per què, Joana?
Bona pregunta. Ho associo a la baixa participació. Podria ser, sí. Podria ser.
Víctor?
Doncs jo no. O sigui, jo crec que la baixa participació, òbviament, ha afavorit als partits petits com... petits, entre cometes, no? com Vox o la CUP, no? Que han vist augmentat els seus escons. Però jo crec que l'entrada de Vox no esteu només a la baixa participació. És a dir, el vot de la dreta a Catalunya ja hi era d'abans. Els vots de Ciudadanos, recordem que eren 36, no? I jo recordo també unes eleccions on el PP va arribar a treure 19. Simplement crec que el vot de dreta s'ha transformat, no? I aquí s'ha de reconèixer una campanya de comunicació per part de Vox, que s'ha de reconèixer que ho han fet molt bé, no? Han aconseguit captar molt part del vot que ha deixat enrere Ciudadanos, i sincerament crec que no és gaire diferent ni es deu a la baixa participació, sinó que el vot Vox l'ha sabut transformar i se l'ha aconseguit guanyar, i aquí tenim amb 11 diputats.
Com a joventut del país, em quedo amb el Víctor i ara seguim donant la volta. Ens deia, de fet, coincidíeu tots tres, que l'entrada de Vox us fa por al Parlament de Catalunya. Què és el que més us fa por de Vox, Víctor?
El que més em fa por és que aconsegueixi captar els vots d'aquella gent que està descontenta amb la gestió. És a dir, Vox, bueno, el programa electoral de Vox, no, doncs és un partit d'extrema dreta, però és un partit d'extrema dreta molt liberal. Crec que no és tan conservador com molts ens pensem, sinó que té mesures molt i molt liberals que no afavoreixen, òbviament, a la base de la població. Ara, a mi el que em fa por és la seva estratègia comunicativa. Crec que si aconsegueixen captar el vot de les classes populars pot anar bastant malament.
Pau.
Sí, completament el que ha dit el Víctor. Ja han demostrat entre en 4 anys que poden captar molta, molta gran part de la població, perquè són un partit que es basa més o menys en el fanatisme, com Donald Trump, doncs això, de captar molt ràpid, de tenir una comunicació molt bona. I clar, si ja vam veure les eleccions espanyoles, que havia crescut moltíssim. Ara les catalanes també. Doncs què ens diu? Que no seguirà creixent. I ara que estan a sobre del Parlament tenen encara més presència, més veu potser, i és molt fàcil que, doncs, dels escons de Ciutadans, del PP o de la dreta, doncs no en puguin treure algun més, també.
Clara.
Sí, comparteixo l'opinió amb ells i dic por per referir-me a la incertesa de, i un cop dins el Parlament, què? O sigui, com poden arribar... O sigui, és que se m'acudeix la paraula càstig, o sigui, que vinguin a castigar el Parlament, sincerament, no... Em fa por perquè com comentaven ara el Pau i el Víctor, tenen una estratègia comunicativa i una capacitat de persuasió que ha atrapat a molta gent i aquesta gent ja, vull dir, que hi és, que el segueixen i ho defensaran, i això és una dreta transformada, és la dreta que ja coneixíem, més radical, amb unes idees encara molt més simples, més concises, que crec que això que va anar fent encara més mal i que perjudiquen, evidentment, a una classe popular que quedarà molt tocada encara més, i tenint en compte encara... O sigui, tenint en compte el context en el que ara vivim, enmig d'aquesta pandèmia, crec que és molt delicat que entri una força d'aquesta manera amb la situació econòmica, social, que ara vivim.
Si complico molt les preguntes, m'ho dieu, però de veritat insisteixo en que cal escoltar el jovent d'aquest país, i més després de dies com ahir. Hi ha preguntes molt claus, com per exemple, tothom està parlant dels partits... guanyadors, o com a mínim que van treure representació al Parlament de Catalunya. És evident que ni Ciutadans ni Partit Popular es poden autoanomenar com a partits guanyadors, però sí que van aconseguir treure representació al Parlament de Catalunya. Un dels nou guanyadors va ser el PDeCAT d'Àngels Chacón, que tot i esgarrapar alguns vots de Junts per Catalunya, va quedar sense representació. I jo em pregunto, després de tot plegat, com queda tot el que coneixíem com l'esfera postconvergent? La Joana, que em mira amb ulls de taronges.
Sí, o sigui, trobo molt... Si és no curiós, interessant, aquesta... No sé si dir-li que si s'ha dissolt, si s'ha... Suposo, aquest moviment, sí, postconvergent, com tu deies. Bé, vam veure-hi una Chacón que es va presentar... es va presentar dient, acceptant la derrota. Em va sorprendre, pensava que potser tindria una actitud... Potser, no ho sé, bé...
Com aquí guanya tothom.
Sí, una idea així de... Bé, ja està, acceptem la derrota, sabíem que era complicat i amb això ens trobem. Bé, suposo que com comentàvem amb la dreta, que van transformant els moviments i que PDeCAT doncs, va tenir el seu moviment, va tenir la seva força, i ara doncs, clarament suposo que a Catalunya els vots doncs, van molt més dedicats a una esquerra... un independentisme més proper a Junts per Catalunya i Esquerra.
Víctor.
Sí. El que jo volia comentar és que Convergència, no?, l'antiga Convergència, se li ha de reconèixer una capacitat d'adaptació i transformació impressionant, no? O sigui, si seguim el que deia Darwin, jo crec que són els guanyadors amb diferència, perquè han sabut que sortir de totes les derrotes i de tot el que li auguraven, de totes les baixades, i han sabut sortir-ne meravellosament. Sobre Àngels Chacón, bé, ja sabem que era molt complicada, no?, l'entrada amb més de 70.000 vots, però bé, jo crec que ja s'ho esperaven també. I també volia comentar que l'exconvergència, crec que un terç de la llista de Junts són exconvergents, vull dir que jo no crec que l'esfera convergent s'hagi acabat, sinó que ha sabut transformar-se i adaptar-se molt bé. El target de votants de Junts no crec que sigui gaire diferent tampoc al target que hem vist fer guanyar a Convergència tants anys i tants anys.
Pau.
Sí, jo volia comentar una mica també per aquest punt, que jo veig una situació una mica similar, podríem dir, a la de Más País de l'Errejón amb Podemos de la Pablo Iglesias, que són dos partits, Junts i PDeCAT, no iguals, però bastant similars, amb uns votants bastant similars, i potser aquests 70.000 vots que va treure el PDeCAT haguessin anat molt bé a Junts per guanyar un escó més o per situar-se almenys amb més vots que Esquerra, potser. Llavors, no sé fins a quin punt ha beneficiat a tots dos partits, el de la Chacón segur que no, perquè no han entrat, però bé, era arriscat. I bé, és això que hagués passat si s'haguessin units, però bueno, ara això ja especula per especular. Llavors, doncs veure com paeixen aquesta derrota els del PDeCAT i què pensen també els de Junts i els altres partits.
Abans de preguntar-vos la famosa pregunta, ens queden 4 minuts i jo crec que encara podem fer-ho, perquè jo crec que en un dia com avui és clau intentar començar, no respondre's, però començar a respondre's el famós i ara què? Ahir un dels primers en compareixer després dels resultats electorals era Salvador Illa, deia això.
Vaig dir que si vostès posaven els vots, nosaltres posaríem el canvi. I per això us anuncio avui que em presentaré a la investidura. Repeteixo, em presentaré a la investidura. El canvi ha arribat a Catalunya per quedar-se. I la victòria d'avui és un gran pas endavant, però és només el primer gran pas endavant. N'hi haurà més. El canvi és imparable. Tardarem més o menys temps, però és imparable. Hi ha un sentiment de retrobament ampli, majoritari, a Catalunya.
Això deia Salvador Illa per la part socialista. Gairebé una hora més tard, Pere Aragonès compareixia i deia això.
El resultat, doncs, és clar i inequívoc. Per això vull dirigir un missatge a Pedro Sánchez i a tot l'estat espanyol. És l'hora de resolver el conflicto. És l'hora de sentar-se i ver com resolvemos esto votando en un referèndum, sin repressión, libremente, democràticamente.
Això ho deien els dos líders polítics, guanyadors d'unes eleccions com les que van tenir lloc ahir. Per tant, deixeu-me que us pregunti dues coses per acabar aquesta tertúlia especial d'avui. La primera és, i ara què? I la segona és, igual ho hauria d'haver fet abans de les eleccions, hauria estat bé, però ja que ja s'ha votat i ara sabent els resultats, quin creu que és el problema clau dels joves? Joana.
Dels joves? Uh-huh. En el sentit de...
En el sentit polític.
Vale. Quantes coses. Però primer de tot volia dir que la resposta... No, que aquesta, que la frase d'Illa crec que és... O sigui, era com el punt, és el punt culminant o la culminació d'aquest efecte Illa amb el que vam començar fa temps i, per tant, aquesta voluntat que ara presenta per començar a trucar, com ahir deien tots, i començar a fer aliances, imagino, doncs és bé, crec que és també... Vull dir que segueix la seva pauta des del principi i va complint. I com a joves, crec que... O sigui, ens queda... A mi, personalment, em queda la no sé, l'esperança de... Que tirin davant de debò un pacte autèntic en què no es faci... En què no es tiri per interessos partidistes polítics d'ocupar la presidència, sinó que se centrin de debò en això que deia Aragonès, aquest sit and talk famós, que sigui real i que com a joves no ens sentim abandonats una vegada més.
Com deia aquell, l'idealisme va llegar. Víctor.
Sobre el ara què, difícil perquè, bueno, s'haurà de veure com avancen les negociacions, no? Però primer de tot, en Vigilla, que dirà que es presentarà, bé, quan li van preguntar amb quins vots sumava, tampoc érem, no sabien gaire ben bé què contestar, no? I una cosa que va dir la Cecília Calviac, que s'ha de reconèixer que ho va dir bé, que és que tampoc estem per investidures fake, és a dir, si no tens els números ja per entrar, per què hem de perdre el temps, no?, fent aquestes investidures que no arribaran al lloc. Jo crec que Esquerra Republicana té la clau per decidir cap on vol apuntar i per decidir què vol fer, perquè recordem que l'eix d'Esquerra també ha guanyat sobre l'eix dreta, i bé, jo crec que, bueno, ells tenen les claus de l'acció, no?, i en cas que triïn l'independentisme, la CUP també tindrà aquesta famosa capacitat de decidir. Sobre el major problema dels joves. Són molts els problemes dels joves, són molts. I
jo crec que necessitem un recolzament polític molt gran. Cada cop estem més desconnectats de la política, cada cop estem més alienats, i el que realment necessitem són mesures fortes que ens englobin i que ens tinguin en consideració, no? Si tenim una de les taxes d'atur més grans d'Europa, estem que no ens podem independitzar, és a dir, la mitja d'independència crec que era als 29 anys. Estem sense universitats, estem realment amb una salut mental molt fràgil. És a dir, jo crec que el major problema dels joves és que no tenim una política que ens recolzi ni que ens tingui en compte. I crec que per això aquestes eleccions eren importants, per veure si podíem rascar una mica, ni que sigui de compromís polític, no?
Ara m'has deixat cau, eh? A mi i al tècnic, que em feia uns ulls de... de... Uf! Pau, va.
Jo penso que l'Illa està en una situació com la de l'Arrimadas fa 4 anys, que potser amb més intenció d'investir-se, però sense els números per fer-ho. No, crec que és el que ho té més complicat dels grans partits. I aquí l'únic que podria haver pactat, especulant si no s'hagués firmat el pacte aquell dels independentistes que deien que no pactarien amb línia, hagués estat amb Esquerra, jo crec. I Esquerra ara no perdrà l'oportunitat de tenir un president de la Generalitat d'Esquerra, així que té encara més complicat ella. I serà el que hem dit abans, de Junts, Esquerra i CUP, a veure si poden negociar entre els tres i tenir un acord. Potser que n'hi ha tot i que els comuns, que és el que hi ha dit també Aragonès. I veure, doncs, quan tarden en posar-se d'acord, o si es posen d'acord finalment. Però ell ja ho té bastant complicat per molt que tingui aquesta voluntat. I després, en el tema dels joves, doncs és una mica el que han dit els meus companys. Vaig veure en una enquesta que vam posar que entre els joves és on hi ha més polarització entre Vox i CUP, perquè els partits grans, els més representatius, doncs potser necessitem els joves que ens tinguin més en compte, que tinguin més polítiques per nosaltres, perquè si no és el que passa, arriben els més radicals i entren d'aquesta manera al Parlament. I al cap i a la fi els joves som el futur, per tant el vot o se'l tornen a guanyar els grans partits o d'aquí uns anys doncs, potser canvien les forces, potser. Però bé, això ja ho anirem veient què fan.
Com que això ho anirem veient, ara sí, perquè ja estem fora de temps, us demano un sí o un no. Creieu que divendres haurà canviat molt l'escenari, Joana?
No.
Víctor?
No.
No sé si preguntar-te ja. Pau?
No, jo tampoc.
Divendres en tornem a parlar. Joana Justícia, Pau Uller, Víctor Navarro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia especial com avui, post-eleccions. Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu, gràcies.
Moltes gràcies, adéu.
Ràdio Estel, una forma de ser. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. El 34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Divendres 19 de febrer, Urbàlia Rurana. I dissabte 20, La Coixinera. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarius. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Continuem amb la campanya de vacunació contra la Covid-19, vacunant els col·lectius de professionals prioritzats i de serveis públics essencials. Avancem cap a un nou demà. Salut, Generalitat de Catalunya.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias. Realpolitik, eleccions catalanes, amb Xavier Torrents.
6 minuts que passen de 2:15 del matí. A aquesta hora, un dilluns més i encara en clau electoral, saludem el professor i politòleg Xavier Torrents per tal d'analitzar tots els resultats que van tenir lloc un dia com ahir, una nit com ahir, després de la crida a les urnes de tots els catalans i participar en aquestes votacions al Parlament de Catalunya 2021. Professor Torrents, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un dia de ressaca postelectoral, com avui.
Hola, bon dia, Joan, i a tots els oients de Ràdio Estel.
Deixi'm preguntar-li primer de tot, ara en parlàvem amb la joventut, diguem-ne, però deixi'm preguntar-li primer de tot, i ja ens ho va anticipar, la baixa participació d'ahir.
Doncs sí, i inclús més baixa de la que havia pronosticat. Fixi's que tothom deia que seria entre un 60 i un 65%, perquè partíem gairebé d'un 80%, i jo vaig dir que jo no veia enlloc això, que creia que passaria entre el 55 i el 60, i fins i tot, i que m'agradaria que m'hagués equivocat en aquest pronòstic, ho vaig dir-ho justament el divendres passat, i en altres dies aquí a Ràdio Estel, però inclús fins i tot, els meus pitjors vaticinis han anat per sota. La participació més baixa mai vista en unes eleccions catalanes des de 1980 fins ara, el 53, una mica més del 53%, 53%.
Déu-n'hi-do, aquesta baixa participació, que no sé si va propiciar o no, i m'agradaria començar per aquí, perquè jo crec que és el que més cria l'atenció, si entrem una mica a fons del debat del que va passar ahir. No sé si precisament aquesta baixa participació propicia la crescuda de partits que a priori haurien de ser partits petits, i sí, m'estic referint a la candidatura d'Unitat Popular, a la CUP, que va créixer fins als 9 diputats, resultats electorals que no aconseguia des de David Fernández, o a Vox, que va sorprendre amb una entrada espectacular de 11 diputats amb la, de 11 escons amb la ultradreta. I, per tant, no és tant la polarització política que hi ha, sinó la baixa participació que ho propicia, o a la inversa.
Doncs ni una cosa ni l'altra, sinó les dues coses sumades. Sí, Joan, els dos factors que posem a la taula no són dicotòmics, no són, ara que està de moda aquesta paraula, no són binaris, són les dues coses alhora. Anem a veure-ho. És veritat que quan hi ha baixa participació, els partits polítics que som, diguem-ne, que fan discursos més abrandats a un cant o un altre, més independentistes radicals, més espanyolistes radicals, més d'esquerra radicals, més de dreta radicals, aquests partits, diguem-ne, d'entrada tenen una major preponderància. Per tant, això ha passat? Sí, efectivament. Però també no hem de perdre el nord i veure que Vox ha quedat en quarta força, quarta força política, i com a cinquena força política ha quedat la CUP, però, per tant, hem d'analitzar una altra cosa. Quins són els partits que han quedat en primer i segon lloc? Una cosa que és veritat que potser no he posat tant d'èmfasi en aquesta campanya electoral, quan fèiem la secció dins del programa Primera Hora, doncs la secció de Realpolitik, no he posat tant d'èmfasi, però portava gairebé 3 anys dient-ho a Ràdio Estel, que és el següent. Els electors acaben donant més suport a les forces més dialogants. I això està passant des del gener del 2018 fins ara. I llavors, fixem-nos, qui ha quedat en primer lloc? El Partit dels Socialistes de Catalunya, que és la força política dins de l'unionisme que demanava més el diàleg, dins de les forces unionistes, i qui ha quedat primer en les forces independentistes? Esquerra Republicana, que també demanava el que més el diàleg. Per tant, una cosa que crec que als oients de Ràdio Estel els agradarà per anar dels oients, doncs, per anar molt més, diguem-ne, conciliador, molt més dialogant, molt més d'intercomunicar-se per arribar a consensos dins de la societat i, per tant, no trencar mai la societat, mai fragmentar la societat, sinó en anar cap a una cohesió social entre tots plegats. Doncs bé, primera i segona força política, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana. Per tant, són dues forces polítiques de centre-esquerra, una unionista PSC, una altra independentista Esquerra Republicana, i han quedat en primer i segon lloc, i a més empatats a 33 diputats en quant a representació parlamentària. Per tant, el cas de les forces extremistes, sigui l'extrema dreta espanyolista, sigui l'esquerra radical independentista, uns són Vox, els altres són la CUP, han quedat en quart i cinquè lloc. I aquí sí que és allò que vostè deia, Joan, que al aglutinar molt a PSC i Esquerra Republicana als sectors més moderats i dialogants dels seus electorats respectius, això ha provocat que, juntament amb la baixa participació, doncs Vox i la CUP, extrema dreta espanyolista, esquerra radical independentista, hagin assumit, diguem-ne, una força important, quarta i cinquena forces polítiques, però recordem, ha guanyat el diàleg per sobre de l'extremisme.
De seguida, ho farem diferent, farem una anàlisi diferent i anem candidat per candidat, aviam què deia ahir a la nit i com ho veu políticament Xavier Torrents. Abans, però, deixi'm preguntar-li també diferent això. No quin pacte veu més possible, sinó, si Xavier Torrents veu més possible, un pacte postelectoral i, per tant, per formar govern, o unes noves eleccions?
Jo descarto noves eleccions. Per què? Perquè el partit que condueix i que va a noves eleccions pot ser castigat en aquells nous comicis. Per tant, jo auguro, i a més, en aquest cas, qui probablement acabarà formant govern, que és, en aquest cas, tindrem com a president de la Generalitat de Catalunya a Pere Aragonès i Esquerra Republicana com la formació política, diguem-ne, principal del govern, no li convé anar a les eleccions d'entrada. Per què? Perquè el que podria passar és que acabés perdent aquesta primera posició, diguem-ne, dins de l'independentisme. Per tant, davant la possibilitat de perdre, no té cap incentiu per anar a les eleccions. Poso sobre la taula, els dos escenaris que segurament molts comunicadors, molts periodistes, inclús politòlegs i sociòlegs parlaran els propers dies com els escenaris més probables, jo no els veig com els més probables. Jo porto dient a Ràdio Estel des d'allà fa molts dies un tercer escenari que crec que és el més probable, i ja veurem en els propers, no els propers dies, sinó en les properes setmanes. Però quins són els escenaris que més en parlarà aquests dies? Però els oients de Ràdio Estel han de ser pacients i esperar a veure què passa. Que més estan parlant aquests dies serà un primer escenari, que seria Esquerra Republicana i Junts amb o sense la CUP dins del govern, i l'altre escenari seria Esquerra Republicana i en Comú Podem amb o sense la CUP dins del govern. Se'n parlarà més d'això? Sí, perquè a la gent li agrada fer sumes, la gent li agrada creure que això garantiria més estabilitat parlamentària, però aquests dos escenaris, paradoxalment, no garantirien major estabilitat parlamentària. Per què? Perquè si un govern d'Esquerra Republicana i Junts amb o sense la CUP, ja hem vist els estirabots només pactant Esquerra Republicana i Junts, imagini si a sobre dins hi ha la CUP. En el cas d'Esquerra Republicana i en Comú Podem, amb o sense la CUP, seria una cosa de moment inèdita, però també crearia molta tensió dins d'Esquerra Republicana pel factor, diguem-ne, independentista respecte a Junts. Per tant, allò més probable és una formació d'un govern d'Esquerra Republicana sola, en solitari, que és el que jo ja porto dient abans aquí a Ràdio Estel des de fa molts dies, perquè aparentment, tot i ser la més inestable, només té 33 diputats, li és més fàcil, si ho saben fer amb diplomàcia, amb mà esquerra i, diguem-ne, buscant consensos, és el que permetria, quan vulguin fer polítiques socials, polítiques de salut i polítiques d'educació, pactar més amb en Comú Podem, amb la CUP i fins i tot amb el suport parlamentari del Partit dels Socialistes, i quan vulguin fer polítiques més d'autogovern per Catalunya, sobiranistes, i de decisió política des de Catalunya, col·laboraríem més amb Junts i amb la CUP i fins i tot amb en Comú Podem en temes de poder de decisió. Per tant, això seria el més estable, tenint en compte que hem de tenir un altre factor, que és el govern d'Espanya, la coalició progressista PSOE Podemos, li interessa estabilitat a Catalunya i li interessa la seva pròpia estabilitat. I, per tant, el PSC, malgrat el que digui ella, malgrat el que diguin en aquests dies, sí, acabaria donant un suport real, potser no de discurs, no de boca, però sí real, de facto, a un govern en solitari d'Esquerra Republicana. Per tant, jo estic posant sobre la taula, no insisteixo, allò que m'agradaria o em desagradaria, sinó allò que l'anàlisi dels resultats em posen, diguem-ne, com el més probable que acabi succeint. Però no ho sabrem els propers dies, ja els dic que es posaran editors, potser els oients de Ràdio Estel i encara molt més els partits polítics. Els primers dies es parlaran del que jo posava com a primer i segon escenari, no d'aquest tercer escenari, que tot i així jo el veig més probable d'aquí una setmana.
Doncs vinga, va, fem-ho ràpid, que vull que em doni temps de... que ens doni temps, vaja, d'això, perquè considero que és una... és un exercici que està molt bé, un dia com avui. Anem a veure què deien els candidats ahir la nit. Primer de tot, Salvador Illa.
Vaig dir que si vostès posaven els vots, nosaltres posaríem el canvi. I per això us anuncio avui que em presentaré a la investidura. Repeteixo, em presentaré a la investidura. El canvi ha arribat a Catalunya per quedar-se. I la victòria d'avui és un gran pas endavant, però és només el primer gran pas endavant. N'hi haurà més. El canvi és imparable. Tardarem més o menys temps, però és imparable. Hi ha un sentiment de retrobament ampli, majoritari, a Catalunya.
Professor Torrents.
Doncs bé, a les paraules de Salvador i allí les hem de contextualitzar, és a dir, sí, el PSC ara és el primer partit de Catalunya, el primer partit en representació parlamentària al Parlament de Catalunya, tant en vots com en diputats i diputades. És el millor resultat que troba el PSC, per exemple, a la capital de Catalunya, a Barcelona, en els darrers 18 anys, des del 2003, mai havia guanyat el PSC a Barcelona en els darrers 18 anys. Són els millors resultats des de Pasqual Maragall. Ah, però aquí, miri, porto un altre cop allò que fèiem dels ets i uts durant la campanya electoral. Quins serien, en aquest cas, la vessant, diguem-ne, que matitzaria el que ha dit a Salvador Illa? Allò que matitzaria és el següent. El PSC d'avui ja no és el PSC de Pasqual Maragall. Pasqual Maragall aconseguia reunir en un mateix partit polític dues ànimes, l'ànima més unionista i l'ànima més catalanista, almenys sobiranista. El PSC d'avui té 33 diputats i no molts més diputats, justament perquè ja només reuneix una ànima molt unionista. Recordem que Salvador Illa havia anat a manifestacions de Societat Civil Catalana i d'altres. Per tant, té raó, és el primer partit de Catalunya i és el partit dins de l'unionisme el més dialogant.
Anem cap a Pere Aragonès, candidat cap de llista a Esquerra Republicana.
El resultat, doncs, és clar i inequívoc. Per això vull dirigir un missatge a Pedro Sánchez i a tot l'estat espanyol. És l'hora de resolver el conflicto. És l'hora de sentar-se i ver com resolvemos esto votando en un referèndum, sin repressión, libremente, democràticamente.
Professor.
Doncs bé, Pere Aragonès, diguem-ne, ha quedat en segon lloc a nivell, diguem-ne, al Parlament de Catalunya, però en primer lloc a nivell del sobiranisme. Esquerra Republicana ara és el partit de tots els partits que hi ha al Parlament de Catalunya que pot, diguem-ne, coaligar-se, pactar o dialogar amb més partits polítics. No ho aconsegueix ni tan sols el PSC, aquesta fórmula, diguem-ne, de poder parlar amb més partits polítics a la vegada. En un Parlament, recordem, que és el Parlament que més independentistes té, 74 diputats i diputades, el que més sobiranistes té, és a dir, que reclamen l'autodeterminació, 82 diputats, i el que més... aquest Parlament de Catalunya, el que més diputats i diputades d'Esquerra té, 83 diputats. Doncs això és l'escenari favorable perquè Pere Aragonès sigui el proper president de la Generalitat de Catalunya i ets i uts. Però, clar, la realitat és dura, dura i crua a vegades, i ho és en aquest cas, a qui li hagués pertocat ser el nou president de Catalunya, si tot fos normal al nostre país, seria Oriol Junqueras. I no ho serà, no serà Oriol Junqueras, sinó Pere Aragonès. I aquesta crua realitat és el que farà ser, possiblement, a Pere Aragonès, que és més, diguem-ne, un candidat més, no tant de discurs polític abrandat, sinó més de gestió pública, doncs el veurem amb aquest realisme pragmàtic al qual s'haurà d'acostumar, no en les properes setmanes, però sí en els propers anys com a president de la Generalitat.
Parlem també de com va quedar la tercera força política, Junts per Catalunya, 32 diputats, a un diputat del primer i el segon lloc. Escoltem Laura Borràs.
Amb aquests resultats el que queda clar és que no girem full, que no podem girar full com vol, com volia el 155. Amb aquests resultats hem d'avançar decididament cap a la independència, perquè Catalunya ha demostrat en aquestes eleccions que és més independentista que mai i, per tant, hem d'anar també més lluny que mai.
Professor Torrents, a més en aquesta li afegeixo una pregunta, sí que li demano que sigui concís perquè ens doni temps a tots els partits polítics, però sí que li afegeixo una pregunta, és a dir, fa molt temps que l'independentisme s'està preguntant a si mateix si l'opció i la via Puigdemont o l'opció i la via Junqueras. Ahir es va acabar de definir alguna cosa?
Sí, ahir es va acabar de definir. Per què? Pel següent. És veritat que Junts va fer un esforç, diguem-ne, d'ampliar la seva base electoral, perquè ara, diguem-ne, ja no és el que era Convergència. Junts té candidats, ha tingut candidats que ara són diputats que estan més a l'esquerra del que tradicionalment havia estat Convergència, però també és més radical en la qüestió nacional del que havia estat Convergència. A l'haver fet això, està més a l'esquerra i a ser més radical en la vessant independentista, el que ha obtingut Junts, és una dada que no s'està dient tant, però bueno, Junts, òbviament, no li convé, i és que Junts ha obtingut el pitjor resultat electoral des de 1980, el pitjor resultat electoral des de 1980, del que seria la tradició aquella de Convergència i Unió fins a arribar ara a Junts. Per tant, i a més ha perdut la posició hegemònica dins del camp del sobiranisme, quedat segon, per tant no podrà dur a terme allò que diu la seva candidata, diguem-ne, en les seves declaracions polítiques.
Anem cap a qui va quedar, sorprenentment, quarta força política, 11 diputats, Vox, Ignacio Garriga.
Podéis estar tranquilos porque vais a tener una voz en el Parlamento de Cataluña que va a exigir que se acabe con la inmigración ilegal, que va a exigir que en los colegios se hable español, que va a exigir que se recupere la libertad que nos han arrebatado. No nos dejemos llevar por la euforia, porque hemos ganado una batalla, pero no es una victoria. Y hay que reconocerlo. No es una victoria porque el separatismo va a estar en las instituciones y seguramente va a gobernar. Pero ahora tenéis a una verdadera oposición y sobre todo a los más de 200.000 catalanes que nos han convertido en líderes de la oposición.
En fi, professor, Vox.
Sí, Vox, el pitjor de la situació és que no només és que ha sigut la quarta força política en el Parlament de Catalunya, per tant, hem de reconèixer i valorar com caldria que a la societat catalana Vox és la quarta força política. No diria que no és la tercera força política, diguem-ne, com a nivell d'Espanya, però a Catalunya ho és. I en alguns municipis inclús ha arribat a ser la tercera força política. Posem per cas en el Baix Llobregat a municipis com Viladecans. Per tant, ho és. Però hi ha una cosa inclús més preocupant d'això, que dins de la dreta o centredreta o extrema dreta espanyolista, dins de l'àmbit de la dreta espanyolista, Vox és la primera força política per davant de Ciutadans i davant del PP. I això, fins i tot, és més preocupant que el fet que hagi, diguem-ne, entrat en el Parlament de Catalunya i s'hagi situat en quarta posició. Per tant, l'extrema dreta espanyolista està dins del Parlament de Catalunya i la solució no és, i això ho vam dir-ho aquí a Ràdio Estel, no és, diguem-ne, anar a rebentar mítings com es va fer a Vic, a Valls, a Girona o a Reus o a altres llocs, perquè anar a rebentar els mítings de Vox el que fa és que pugin encara més en diputats. Per tant, per guanyar, el rebentar un acte, però perdre perquè s'acaben tenint més força en el Parlament de Catalunya, això és un greu error per la gent que demana el diàleg i vol evitar la polarització.
I ara sense talls, perquè si no ens donarà temps, anem cap a la CUP Guanyem, que Dolors Sabater al capdavant aconseguia, deia abans, nivells de la CUP de David Fernández.
Doncs sí, així és, però no perdre també el nord, que de fet és el que vostè em deia en una pregunta molt inicial, que és que la CUP, de fet, no és que hagi guanyat, diguem-ne, votants. De fet, la CUP no ha tingut els resultats d'un 8,2% que van obtenir el 2015, sinó d'un 6,7% actual. La CUP va arribar a tenir 337.000 votants, ara en té 186.000. I és veritat que ara té un percentatge més alt que els comicis del 2017, però té menys votants. Per tant, la CUP faria bé en reflexionar que diguem-ne, la gran pujada que ha obtingut en quant a diputats no li hauria fet perdre el nord, que si vol consolidar aquest resultat hauria de moderar-se en part. Si d'aquí són més radicals, els asseguro que en els propers comicis tornaran a baixar.
Jessica Albiach, en Comú Podem, que aconseguia els mateixos 8 diputats que ja tenia i que viu obstinada en governar junt amb socialistes i republicans.
Doncs sí, en Comú Podem ha tingut els mateixos diputats que en les comissions del 2017, però ha baixat en quant a percentatge i no serà tan, diguem-ne, amb una posició tan protagònica a l'hora de decidir govern. Però en quant al govern, pot acabar aconseguint, diguem-ne, el que volia. En Comú Podem no vol que en el govern de Catalunya estigui Junts, doncs dependrà si d'en Comú Podem aconsegueix la complicitat del Partit dels Socialistes d'Illa per donar un suport parlamentari, però no dins del govern, de Comú Podem i el Partit dels Socialistes a un govern d'Esquerra Republicana. Si això aconsegueix fent gestions, diguem-ne, internes, dins de la coalició progressista d'Espanya, pot acabar aconseguint un rèdit, potser no electoral, però sí polític, d'aquests 8 diputats.
I finalment, rapidíssimament, que ja estem esperant a Rafa Sanueja per al darrer minut, si m'ho deixes dir així, els perdedors de la nit, Carlos Carrizosa i el Partit Popular, també Alejandro Fernández, un que reconeixia com Alejandro Fernández i Carrizosa, que deia que tot plegat era perquè havia anat a votar molt poca gent.
Doncs sí, Ciutadans i el Partit Popular han tingut els pitjors resultats que es podrien imaginar. Ciutadans assegura, ja amb aquests resultats a Catalunya, que desapareixerà com a partit polític en els propers mesos, màxim anys. Ciutadans desapareixerà com a partit polític i el Partit Popular, òbviament, no desapareixerà com a partit polític, però possiblement pot acabar desapareixent de l'escena política protagònica Casado. I això dependrà de si Feijó dona un pas endavant i, per tant, de si l'impacte de les eleccions catalanes en el conjunt de l'estat espanyol és fort o no és fort. Però el PP, que aspira a governar Espanya, és el darrer partit polític de Catalunya.
Veurem què passa d'aquí una setmana, com està tot plegat i com avancen aquests pactes electorals. Professor Xavier Torrents, com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada, que vagi molt bé.
Bon dia.
El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
Minut i mig i arribem a les 10 del matí abans d'arribar-hi, però Rafa Sanahuja, què tal? Molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Tens un minutet.
Vinga, el dia postelectoral i post-Sant Valentí us heu dedicat també a fer una felicitació a traïció per el Menda. M'heu fet un box. No us esperava i m'heu agafat per sorpresa i heu entrat a saco, tot molt maquiavèlic. Escolta, que molt agraït per la felicitació de tallars, però després a freqüència modulada s'ha dit de mi que puc passar de ser molt tranquil a ser una cantant mexicana. No sé com agafar-me-ho. L'expressió del dia, resaca postelectoral. L'ha repetit entre 40 i 50 vegades. I realment els opinadors, has fet una repassada a la nit electoral i m'ha encantat quan ells has dit si complico molt les preguntes, m'ho dieu. Ells no t'ho han dit, però aquí...
Però ho han pensat.
Sí, compliques les preguntes. Subordinades a 12 i conceptes gafapasta, per exemple, fa molt temps que l'independentisme es pregunta si l'havia Puigdemont o l'havia Junqueras. Ahir va acabar la pregunta. El sorprenent és que s'hagi acabat la teva pregunta. I Joana, la opinadora, li ha dit que té els ulls com taronges. El pròxim dia volem foto.
Rafa Sanahuja, com sempre, moltíssimes gràcies a tots vostès. Els esperem demà a les 8 del matí. De moment us deixem amb 50ers i Sergi Mas, de seguida, a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.